Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Protagonistes, amb Susana Balaguer i Maria Ventura. Perquè en Ràdio Vila-real, vosaltres sou protagonistes.
Molt bon dia, siguen tots benvinguts ací a Protagonistes Vila-real. Ens queden dues horetes per davant, són les 12 i 2. I avui és dimarts, dimarts? Ja se m'ha pegat lo de la meva companya Susana. Això és el que passa, és que tot se pega, menys els diners i la guapura, tot se pega. Dijous 22 de juliol, i bé, no portem bones notícies, i ens que pues ens ha tocat. Vila-real s'unís a altres nou localitats que comptaran amb toc de queda. Això sí, el Tribunal Superior de Justícia a València dona llum verda als desitjos del Consell, encara que amb tota probabilitat serà un sí, no? D'aquestes probabilitats, pues, com les del futbol que ens diu Víctor, no? Tornem a això de córrer abans d'arribar a casa com Cenicienta. Tan sols un dia després que el Congrés dels Diputats hagi aprovat la fi de l'ús de la mascareta en espais a l'aire lliure. Però en quin món viuen? Com uns parlen de seguir cap avant i altres tornem enrere? Ens van prometre un estiu quasi normal i ara recuperem temes de gener. Però bé, els valencians pues ja estem acostumats. Potser el millor seria ficar pressa perquè les vacunes arriben. Si no, el que ressentirà, com sempre, és la nostra butxaca. La vida pues algun dia tindrà que ser la de sempre. Quan? Pues ojalà tinguera jo la resposta a tots els seus dubtes. Bé, i el que sempre arriba puntual sense toc de queda és el meu company Víctor Rubio. Bon dia, Víctor.
Molt bon dia.
Com estàs? Pasta moniato, no? Ui, mira, em quedo hasta sense veu avui. Avui bueno, és que ha sigut un dia molt intens pues, hacia la ràdio.
Al final intento quedar-me en lo positiu, que és que ja portem dos dies de Jocs Olímpics, perquè si pensen lo, si pensen lo altre me pareix que no és de casa, eh?
Víctor és com sempre, o sigui, Víctor sempre se porta al seu optimisme i al seu terreny. Ell és així.
Ja, és que mira, avui m'ha fet risa perquè en la televisió pública destacaven tres ciutats, val, de la Comunitat Valenciana, i ficaven Alicante, Benidorm i Peníscola. Clar, jo pense, han acertat, perquè qui té que anar ara a Peníscola o a Benidorm en agost si no podré eixir de l'apartament o de l'hotel entre la 1 i les 6 del matí?
Pues,
quin turista de Bilbao, de Galícia, de França, d'Anglaterra té que vindre així?
Vindran simplement a veurem les conseqüències d'aquest toc de queda en els propers dies, perquè molta gent ja està en els seus apartaments, està allotjat, hi ha gent que ja està així, val? Però i la que té que vindre? Què passarà amb aquesta gent que té que vindre i que sap que a la una del matí té que estar a casa? I que ve a lo millor a passar-ho bé, a estar per el carrer, encara que no, o sigui, no estem parlant d'anar de festa, ni de xiringuitos, ni de fer macrobotellón en la platja, estem dient que a lo millor estàs en una tertúlia en els amics, en una terrasseta, la mare d'allò més bé, sentat amb la teua mascareta i llevant-te-la i posant-te-la quan estigues bevent, que de tot dia al món, de tot dia, val? Però, veurem què és el que passa, perquè a lo millor alguna gent diu, pues per això me queda a casa, que tinc piscina i tinc les meues habilitats i les meues, no? El meu servei així associat. Pues bé, anem a parlar perquè perdonar aquestes localitats d'ací de Castelló que sumen tant a Benicàssim, que sabem que va ser la primera en ser declarada o tindre aquest toc de queda, La Comunitat Valenciana eleva el toc de queda a 77 municipis i redueix l'aforament en espectacles, també. Aquestes noves mesures hauran de ser adoptades per el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, però com hem dit, com en la probabilitat del futbol, diguem que el Tribunal Superior de Justícia a València sempre ha donat llum verda, sempre ha estat a favor de totes les mesures que li ha portat Ximo Puig. La veritat, el Tribunal sempre s'ha portat bé. Aixina com a altres comunitats autònomes, per exemple, aixina, bote pront, Canàries. Canàries sí que ho té molt fotut. Anem a dir-ho, molt fotut, perquè sempre que ha intentat implantar i se toc de queda o algunes restriccions per a la ciutadania, i se trobi una, sí que no el deixa. Que
també l'hostaleria va arribar a guanyar una sentència, també.
Exacte, fins i tot al País Basc, que en el seu temps, crec que va ser per allà per el gener o algo així, que també els van dir que no, i fins i tot ahí estava l'estat d'alarma ficat, i va ser un tribunal que les va dir que no. Però en el nostre cas sí que es va endavant. Aixina que nosaltres, no és que ho donem per fet, però és que si recordem, si pensem en tot el que ha passat en guany, doncs serà que sí. La notícia seria que fora que no, però és que és aixina, no? Qui es suma? Pues bé, a la Cade Xisbert, Almenara, Benicàssim, que ja estava, Borriana, Borriol, Onda, Orpesa, que és així que estava ja com prevista, que ahir ja ho vam dir, Peníscola, Torreblanca, Vila-real i Vinaròs. Molta costa, excepte Borriol.
I Moncofa se salva, no?
Moncofa es salva, de Xilxes se salva. Ja vam dir així ahir també que va ser la vicepresidenta del Consell i va dir també a molts mitjans de comunicació que s'estava plantejant ficant tota la costa com en toc de queda. Vila-real està dins d'aquest toc de queda i, per cert, la que no veig és la capital. No veig que Castelló de la Plana, Castelló, el Grau de Castelló, estiga en toc de queda. O sigui, és un poc absurdo, fixem vostès que coneixen millor que jo la zona de Benicàssim, perquè sé que molts de vosaltres sou de Benicàssim, val? Benicàssim, el que és la platja, que coincidís en el Grau de Castelló, que és la platja del Gurugú, es finalitza en una rotonda. No? Jo l'altre dia vaig anar a la platja del Gurugú, vaig anar amb les meues amigues de Madrid i es vaig explicar. Haveu vist esa rotonda que hem passat, en què hem creuat? I m'han dit, sí, jo dic, ahir acaba el Grau de Castelló i a l'altra part ja comença el que seria Benicàssim com ho comencem. O sigui, una persona que estiga proper d'aquestes cases la veurem passejar o fer a lo millor un pícnic a la platja sense cap problema, però a l'altra part de l'arena no ho veurem, perquè ja és Benicàssim. Això pot passar. I bé, pues Borriol, Vila-real, com a no lloc aixina, diguem, coster, i esos noms que es van quedar com en l'aire, de Montanejos, Montana, Tuébar, Ludiente, que pareixia que anaven a entrar en este, és que no sé si dir grup de què, de desprivilegiats, anem a dir desprivilegiats, pues Montanejos i tot això, que Montanejos és un lloc molt turístic, pues no han ficat el toc de queda. Aquestes mesures es queden pues hasta el 16 d'agost, hasta el 16 d'agost, 15 dies. D'altra banda, pues els aforaments en els espectacles es reduïssen al 50% en interiors, màxim 1.500 persones, i aquestes han d'acabar totes a les 12:30. A les 12:30 te donaran pressa. I les piscines? Les piscines també tenen el seu aforament, 50%. O sigui que això de que anava a ser un estiu normalet, em pareix a mi que no, però bé, nosaltres ja estem acostumats. Pense que si fórem de Madrid ens costaria com un poquet més adaptar-nos, no, Víctor? Perquè ells han tingut sí, barra lliure tal qual durant tot l'any.
Nosaltres ja portem moltes ferides.
Moltes ferides. I clar, quan jo dic aquí repercutis això a la nostra butxaca, pues sí, perquè aquí repercutis a l'hosteler, al xiringuito, a la persona que està alquilant el seu apartament, perquè també hi ha negocis,
l'hotel.
Es dedica, és que nosaltres així vivim molt del turisme i quan, pues això, passeig endavant, pues un passeig per arrere.
Inclús el típic mercadet que te ven, no sé, un sombrero, unes camisetes d'imitació, però bueno, que al final sí, tot sí. el món les compra. És que és des del més xicotico fins al més gran,
sí, sí, sí.
estan afectats tots.
I clar, nosaltres així tenim molts dubtes, o sigui, la meva companya, han vist que avui Susana no està, no passa res, això és que Susana té un poquet d'enveja de que jo me'n vaig demà i com la tinc que deixar tota la setmana que ve a soles, m'ha dit, pues avui ja t'encarregues tu i ja me'n vaig jo per una altra banda. I clar, Txelo i jo teníem molts dubtes, perquè així s'ha suspès el concert de Sant Jaume, s'ha suspès, però... I ese mateix dia, el divendres, tenim així un espectacle de Pepe el Botifarra en l'auditori. I això no es suspèn. I què passa en el mercat de tots els dijous o si tots els dimecres que es va retornar? Tornaríem també això a una altra part? Clar, on s'acaben totes les novetats? Per què uns se suspenen i els altres no? Nosaltres tenim molts dubtes. Suposadament, hasta que el Tribunal de Justícia Valencià no parle... com que no hi haurà una decisió ferma, però és que és que van a dir que sí. Ja vos ho dic, aneu-vos plantejant. És veritat que els xutxes tenen que decidir, però és que els xutxes han dit que sí sempre. Que sí, que ahir les xiques dels Estats Units no fallaven des de 2009 i que pot passar. Pues sí, pot passar. I ahí estarem nosaltres, perquè si és que no, vos ho direm i estarem tranquils. Però vostès, a què tenen tants dubtes com jo? Pues anem a començar, anem a fer una publicitat, ens fiquem un poquet de meditació i relaxació, perquè jo crec que estem tots molt alterats i seguim parlant.
Estás a la 92.2 FM.
En Tramis de Comunitats defendemos tus intereses, ya que son los nuestros. Apostamos por la confianza, el compromiso, la seriedad y la verdad. Confía en Tramis de Comunitats, en calle Ausias Mar, número 16, teléfono 964-53-63-63. Síguenos en Facebook y encuentra respuestas a tus dudas.
César Inisorum, los acaricidas a base de Exitiazox originales de Certis. Ambos productos con la mayor dosis de uso, de 800 gramos hectárea frente a 375 de otros formulados del mercado. Y con mayor volumen de uso, de 4.000 litros de caldo por hectárea frente a los 2.500 de otros productos. Duerme tranquilo y no corras riesgos en tu cuaderno de campo. En Certis, trabajamos hoy por la agricultura del mañana.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Exfincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Exfincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Exfincas desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964-24-54-41.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Villarreal.
Bé, I ara que estem un poquet més relaxats, m'esteu notant hasta que la veu la tinc un poquet més dolceta i tot. Anem a començar, val? Ja saben vostès, a mi tampoc m'agrada començar aixina, però tornem a parlar del Covid. Perquè les xifres. S'han notificat 3.015 casos nous de coronavirus a tota la Comunitat Valenciana. 392 pertanyen a Castelló. Els hospitals tenen actualment 525 persones ingressades, 57 a la nostra província, amb 4 pacients a l'UCI. S'ha registrat 2 defuncions en els últims 7 dies, però cap és de Castelló. Per tant, ens quedem en la mateixa dada que ja fa quasi una setmana. I dels brots registrats, 8 tenen 10 o més casos associats i cap és de la nostra província de Castelló. Aixina que, simplement, mascareta, mascareta, mascareta i seguim amb aquestes dades perquè la pressió hospitalària, almenys en la nostra província, no és tan intensa, a lo millor, com en els mesos de gener. Passem a parlar d'altres notícies, ara ja sí, tanquem la porta per el moment al Covid i parlem de la Diputació de Castelló perquè estudiarà deduccions fiscals al sector de la ceràmica per a fermar la recuperació econòmica. Justament al sector de la ceràmica, vostès hauran preguntat, pues això és el que ens preguntem, perquè la veritat és el que millor li ha anat, però intentarem xerrar en algú de Diputació per a que ens comente per què el sector de la ceràmica i no altres que a lo millor ara mateix ho estan passant més malament. Però en el que sí li donem l'aprovat a la Diputació de Castelló és que estudia la manera de col·laborar en el desplegament del projecte liderat per Deliwell en l'Alt Palància per a acostar la compra a les persones d'edat avançada que viuen en municipis sense supermercats. El diputat de Desenvolupament Rural, Santi Pérez, ha estat en les instal·lacions des d'on Deliwell controla el repartiment d'aliments per a conèixer de primera mà el plantejament del projecte que ha qualificat com a essencial. La veritat és que, Víctor, això em pareix meravellós. Sempre aplaudís molt i sempre conte totes les tasques, tots els projectes que duen davant la Diputació de Castelló en el terreny de la despoblació rural, lluitar enfront d'ella.
Sí, lo que me resulta increíble, perquè en el poble de Mahuela, en Albacete, que no sé si apleguen a ser en hivern 300 habitants, hi ha un súper que vende tot.
Sí, sí, sí.
Però, o sea, te pots topetar des d'un pot de pintura fins a...
Sí, el típic ultramarins de tota la vida, enorme. No? Però sí que és veritat que el dia de demà, quan aquestes tanques, aquestes tendes tanquen, quin és el servei que hi haurà? I a lo millor moltes voltes no tens el que tu vols i per a que aquesta gent jove a lo millor vagi a estos pobles, pues es necessiten projectes com aquest i està bé que una institució provincial doncs el respalde. Parlem ara del terreny local, ¿vale? Comencem amb una detenció perquè la Guàrdia Civil i la policia local d'Orpesa han detingut a una dona i a un home de 27 i 30 anys, veïns de Madrid, com a presumptes autors de 7 delictes de robatori amb força en interior de diversos vehicles produïts en la localitat de Benicàssim, Orpesa i Torreblanca. El modus operandi era sempre el mateix. Els robatoris es consumaven principalment durant la matinada, sent el seu objectiu principal furgonetes en l'interior dels quals pogueren trobar material de construcció i bricolatge, accedint al seu interior després de fracturar les finestres o forçar els barrets forts dels panys per a sostreure tots els efectes. Posteriorment carregaven el material en una altra furgoneta de la seva propietat i es desplaçaven a la província de Madrid on les eines per a la seva posterior venda, no? O sigui que les robaven així per vendre-les a un altre lloc. Aixina que tots ells han passat pues a disposició judicial i ja estan detesos. Cultura. La cultura per ara continua i la banda sinfònica de l'agrupació filarmònica borrianenca oferirà diumenge que ve 25 de juliol a les 8 de la vesprada el concert d'un poble, amb el qual la música de Paso Doble serà la protagonista. La Torre de la Mar, al costat del paratge de la Clot de la Mare de Déu, serà l'escenari on tancarà la programació cultural que s'ha celebrat durant tot el mes de juliol. Per tant, si es queden, els agrada la música i no saben què fer, pues que ve apropar-se a la localitat de Borriana i disfrutar d'aquest concert. I parlem d'Onda perquè hi ha festes. Per segon any consecutiu, la ciutat d'Onda honrarà el Santíssim Salvador el pròxim 5 i 6 d'agost, que és el bastant més enllà, no? El primer cap de setmana d'agost. però celebrarà sense romeria multitudinària i sense actes festius com a mesura preventiva davant de la pandèmia, no? L'Ajuntament ha presentat, al igual que l'any passat, habilitarà un servei gratuït de transport a la ermita per als veïns perquè puguen pujar, no? El cartell de la festivitat, que es limitarà a l'obertura al públic de l'ermitori, bé, que el cartell es va fer ahir, no? I l'únic que es farà és obrir al públic l'ermitori amb l'aforament limitat i s'habilitarà un recorregut segur perquè els veïns puguen visitar durant aquests dies al patró sempre amb l'obligatorietat de l'ús de la mascareta i respectant, pues, això, la distància de seguretat. Parlem ara de Vila-real, a part de l'actualitat d'avui, que és que hem entrat en aquest llistat del toc de queda. Aula Viva, naturalment, rep a 572 escoles de Vila-real en 2021 i es consolida com un projecte d'aprenentatge a l'aire lliure. I també hem rebut dues notes de premsa d'Adrián Casabó, el nou portaveu del grup del Partit Popular, que se continua reunint amb altres forces i també amb entitats socials, i poden trobar, pues, tota aquesta informació que ens han donat des del Partit Popular, pues, a la nostra pàgina web, que ja saben que és www.radiovilareal.es. I atenció, perquè el temps també és notícia, perquè Sanitat estén l'alerta per calor alta a 32 municipis de la Comunitat Valenciana perquè estem en nivell taronja. És recomanable que no isquen al carrer entre les 12 del migdia i fins les 4 de la vesprada, ja quasi entrant a les 5, no? I que sempre, pues, porten aigua, refresquen i tal. És el que sempre es diu, o sigui, encara que no hi ha nivell taronja, és prudencial fer totes aquestes recomanacions durant tot l'estiu, val? A Castelló tenim que tindre precaució en els següents les següents localitats: Ares del Maestrat, Benafigos, Benassal, Castell de Cabres, Castellfort, Xodos, Cintorres, Culla, Forcall, Herbrès, La Mata de Morella, Morella, Olocau del Rei, Vilafranca del Cid, Palanques, Portell de Morella, La Pobla de Benifassà, Todolella, Vallibona, Villores, Vistabella del Maestrat i Zorita del Maestrazgo. Aixina que si van a visitar alguns d'estos pobles, que no siguen de les 12 del migdia i les 4, si no, pues es xiten a lo millor en un lloc més refresquet i en moltes, no, molts rius on banyar-se i refrescar-se, pues ahí ho fan. I ara, ens anem amb uns minutets de publicitat i ve el meu company Víctor. Ve, no, que està així.
Radio Vila-real, 92.2, frecuencia modulada.
Onda regresa al medievo con una nueva edición de la muestra medieval. Del 6 al 8 de agosto, el Castillo de las 300 Torres será escenario de espectáculos teatrales y musicales, exhibiciones, exposiciones sobre Jaume I y de armamento, actividades infantiles y ambientación de la época con caballeros, doncellas y caballos. Te esperamos en la Onda más mágica y medieval. Consulta toda la programación en ondaturismo.es. Onda comparte sensaciones. Ayuntamiento de Onda.
Et mous molt bé, Víctor, encara que la gent no ho veu, però sempre balles esta cançó.
Sí, sí.
Conta'm.
Bueno, acabem de repassar lo d'ahir. En el futbol femení, Japó 1, Canadà 1, Zàmbia 3, Holanda 10, quasi sempre el etern debat de per què deixen anar a Zàmbia que no té nivell i, per exemple, Espanya que si el tindria no va. Pues bueno, són uns Jocs Olímpics i té que anar gent de tots els continents, n'hi ha que entendre-ho. I l'altre partit del dia, Austràlia 2, Nova Zelanda 1, pràcticament... Bueno, en estos resultats, Estats Units estaria fora de la segona ronda.
Per ignorància, o sigui, a la selecció femenina espanyola no la deixen anar? O és no, que no s'ha classificat?
No s'ha classificat, però perquè és molt més difícil per a la selecció espanyola femenina classificar-se que a lo millor per a Zàmbia. Uh-huh. O sigui, Zàmbia té que guanyar en el seu continent una competició i la selecció espanyola de futbol femení té que quedar entre les tres millors d'Europa en el Mundial per a poder jugar als Jocs Olímpics.
Ya, pero bueno, es lo que tú dius. Tener tots drets.
Jo crec que en uns Jocs Olímpics hi ha que entendre que tinga que participar gent de tots els continents.
De tots.
I dir que este matí ha jugat la selecció espanyola de futbol en masculí.
Molt pronte.
Sí, a les 9:30 ha començat i dir que ja el primer sustet dels Jocs Olímpics per a la delegació espanyola, perquè l'equip ha empatat a 0, Pau ha jugat els 90 minuts, dir que en la primera part han hagut dos lesionats, Mingueza i Ceballos, i que això li ha costat moltíssim a la selecció generar ocasions. Pràcticament és que pareix la mateixa pel·lícula el mateix dia de la marmota que l'Eurocopa de la selecció absoluta.
Vam començar mal i vam arribar a semifinals. Després... Això ho tens que pensar.
Sí, ho he
pensa
pensat.
Pensa en positiu, Víctor.
Ho he pensat este matí que dic, bueno, si acaba com l'Eurocopa, traurem medalla.
Pues ja està. Tu tens que pensar això.
Dir que en la resta del torneig, de moment, el Mèxic ha guanyat 4-1 a França, Nova Zelanda 0 a Corea i Costa de Marfil també ja està a punt de guanyar 2-1 a Aràbia Saudí, i destacar que a la 1:30 hi ha un Brasil-Alemanya. Dir que en tenis s'ha fet el sorteig esta matinada. Lo més destacat és que a Saraso Ribes li ha tocat en primera ronda la número 1 del món, Barty, Ashley Barty, i dir que a Djokovic li ha tocat Delien en primera ronda. O sigui, en teoria Djokovic ho tindrà prou fàcil, i la resta de la delegació espanyola, per exemple, a Garbiñe li ha tocat Kudermetova, no sé, a Carreño li ha tocat Sangren, a Davidovic Sousa. O sigui, crec que la resta de delegació ha tingut prou sort en el sorteig, li sembla la sorteta de Sara en Barty, però bueno, en primera ronda, i suposa que la majoria dels tenistes tindran un jet lag increïble, crec que se pot donar la sorpresa. O sigui, pues, si la tens que pegar és en primera ronda.
Pues ahí estem tots amb Sara, no?
Sí, estem tots en Sara, en tots els de la província. Dir que avui torna a jugar el Villarreal a les 8 de la vesprada contra l'Olympique de Lió en Múrcia. Volem veure també quina temperatura fa. I
ja caloreta, per... caloreta. Sí, a quina hora has dit?
A les 8 de la vesprada.
Caloreta.
Però sí, en Múrcia, caloreta.
Sí.
I dir que també ja per acabar se va sortejar ahir el calendari del Villarreal femení. Debutarà el 5 de setembre contra el Huelva allí. El primer partit en casa seria el 12 de setembre contra el Eibar. I després, dates aixina destacades, el 29 de setembre vindran les actuals campiones de la Champions, el Barça. Me sap una miqueta mal perquè cau entre setmana i això a lo millor pot fer que no puga anar tota la gent que li agradaria. Dir que el derbi contra el València si en casa serà el 19 de desembre, i dir com a curiositat que la última jornada, el 15 de maig, serà en Valdebebas contra el Real Madrid.
Ah, pues bé, perfecte, molt interessant, no? I ese calendari.
Sí, veurem si tenim sort, i esperem que en esa última jornada ja estiga l'equip salvat i no se tinga que jugar res contra el Real Madrid.
I demà veurem junts, no? I la gala d'apertura, que a mi és el que més m'agrada dels Jocs Olímpics.
Vale, podem ficar demà.
Va, quedes amb mi per a fer-ho i me trauràs el vermudet, no? Perquè és a l'hora del vermut.
Bueno, a la primera hora de la cerimònia estarem així en directe.
Quina hora?
Comença a la una.
Però és l'espectacle o és el passe de banderes?
No, primer va l'espectacle.
Primer espectacle.
La primera part és l'espectacle, com tu bé dius, i després ja és quan totes les delegacions van pegant la volta olímpica.
Sí.
Que, per cert, en mesures, crec que hi haurà que dur mascareta, i crec que, excepte els abanderats, la resta de la gent tindrà que anar prou separadeta, eh?
Sí, perquè la nostra se l'aniran passant entre Mireia Belmonte i Saúl Cravioto.
Sí, la nostra serà mixta.
Mixta, ens agrada moltíssim. Val, pues tot això, molta informació d'esports, eh? No sé si et quedarà algo per contar quan arribes tu a Miguel. No sé.
Sí,
no sé.
Encara tenim coses que contar.
Ah, pues bé. Jo també tinc coses que contar, i sinó que ens n'anem a publicitat i que entren els primers convidats.
Tiene un feeling que me vuelve loco.
Estàs a la 92.2 FM.
Maria, ja és així l'estiu i no sé on comprar els llibres de vacances per als meus fills.
Xica, no li dones més voltes. Així, en el centre, en la papeleria Llibreria Carmen, trobaràs els llibres de vacances i, a més, ja pots fer la teua reserva de llibres de text i material escolar per al pròxim curs. Et donen totes les facilitats i col·laboren amb les AMPES dels col·legis i instituts de Vila-real.
Ah, en el centre? I on està?
Papeleria Llibreria Carmen, en carrer Covasanta 11 de Vila-real, molt prop de la plaça Major.
Un nuevo frontal con parrilla negro brillante. Una nueva mirada con faros full LED. Pantalla táctil de 26 centímetros. Una mayor seguridad con Lane Assist, reconocimiento de señales de tráfico, detector de fatiga. Un estilo inconfundible. Nueva gama Fiat Tipo Cross. Lo tiene todo desde 15.900 euros con 3 años de garantía. Ver condiciones legales en fiat.es.
Tecno Villarreal, colaborador de Comauto en Villarreal, Avenida de Francia 62, tu punto de venta de Fiat, Alfa Romeo y Jeep en Villarreal.
En Carnicerías Embutidos Flor, nuestros clientes son lo más importante y en estos momentos difíciles queremos apoyarte y agradecerte tu fidelidad. Por ello, en Carnicerías Flor ponemos en marcha dos superofertas. Lote de productos curados Flor a 6 euros el kilo y lote de productos curados Flor Casa Vivas a 8 euros el kilo. Oferta válida hasta fin de existencias. Embutidos Flor, lo natural es sano. L'Esportiu Bàsquet Villarreal torna a obrir el termini de renovacions i noves inscripcions per a la temporada 2021-2022. Des del dilluns 7 i fins al 30 de juny per a renovacions amb plaça garantida i noves altes. I a partir de l'1 de juliol, termini obert fins a cobrir equips. No importa el teu nivell inicial, en l'Esportiu Bàsquet Villarreal tens un lloc on gaudir de l'esport i del bàsquet. Podeu demanar informació a la web del club www.ebvillarreal.com o a les nostres xarxes socials. I no vos oblideu del segon campus d'estiu Natu Bàsquet, que ja estem preparant de l'11 al 17 de juliol a Llucena. Nina Nin, a partir de setembre, la teua nova acadèmia d'extraescolars a Villarreal. Nina Nin, un gimnàs per a exercitar les teues habilitats, robots, anglès, música, activitats molt divertides i innovadores. I també repàs d'assignatures. Apunta't ja. Vine a conèixer-nos a la nostra escola d'estiu del 21 de juny al 3 de setembre. Encara hi ha places. En horari de 7 i mitja del matí fins a les 3 del migdia. Telefona al 641-291-269. O vine a Nina Nin, a l'avinguda Francesc Tàrrega número 71, entresol C de Villarreal. Bring that ass back like a boom, 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 boom. Aprovecha las nuevas instalaciones multimarca de SEAT, Cupra, Opel y Mazda en Villarreal del grupo M Automoción. En las instalaciones de siempre de SEAT Villarreal. ¡Te esperamos!
Welcome to the remix. Cuba, Puerto Rico.
Dímelo a Cere.
Diga que hay.
Farro.
Lanza.
Kiko Forever.
Si preguntaste, si averiguaste por mí. Ahora estoy mejor que nunca. Es mejor solo que mal acompañado. Ahora come, no lucha.
Yo sigo siendo el mismo. Lo único que ahora estoy mejor que antes. Yo sigo siendo yo.
This is the remix.
Hasta que se seque el malecón. Se seque el malecón.
Hasta que se seque el malecón.
¿Veis, chicos de Adavi, con qué buen ritmo os recibo todos los jueves? No os podéis quejar, ¿eh? No os podéis quejar.
No nos quejamos.
No, es que yo pienso que para dar las mejores ofertas de empleo que están aquí en Radio Villarreal con vosotros, pues es mejor empezar con buen ritmo. Como siempre, Inma Cerdá, presidenta de Adavi, buenos días.
Buenos días, María.
Y su compañero José Ví. José Ví, buenos días.
Buenos días.
Es que estoy muy alegre cuando venís vosotros, me dais la vida, porque yo sé que esas ofertas de empleo pues les van a venir muy bien, claro, para sí, el resto de la gente. Pues arrancamos, chicos.
Venga, José.
Vale, empezamos con las ofertas de la hora. Empezamos con el Weissmaster, que tenemos 5 ofertas. La primera en Vinaros, ayudante de cocina y camarero o camarera.
Después tenemos personal montador de carpintería metálica para Peñíscola.
Chofer, conductor, conductora en Vinaros.
Tenemos un electricista o un fontanero para Benicarlo.
Personal de limpieza para oficinas con diversidad funcional en Benicarlo.
Ahora tenemos en el Alcalaten un instalador electricista para la Alcora.
También para la Alcora, conductor, semirremolque, cisterna.
Y ahora tenemos fontaneros para una ETT, ¿no? Dice aquí.
Sí, vale. Para ETT. Y también soldadores, soldadoras, para, vale, Castellón.
Sí. Ahora tenemos maestro, pedagogía, terapéutica, para Castellón.
Cocineros en Oropesa del Mar.
Docente de mecánica para Almazora.
Dependiente, dependienta, tienda de mascotas en Castellón.
Tenemos conductor trailer para Cabanes.
Auxiliar de enfermería en Benicàssim.
Un conductor de camión de Volquete para Castellón.
Operador retroexcavadora en Castellón de la Plana.
Un administrativo para Almazora.
Agentes comerciales inmobiliarios, mercado de Rusia en Castellón de la Plana.
Ahí ya sabemos que seguro que el ruso lo tienen que controlar. Electromecánico o electromecánica para Almazora.
Operario o operaria de limpieza en Castellón.
Tenemos administrativo o administrativa para Castellón.
Y peón industria metálica en Almazora.
Y ahora tenemos reponedor de hipermercado en Castellón.
Docente certificado de profesionalidad en la Valle.
Vale, y ahora en la Plana Baixa otra vez tenemos a docente certificado de profesionalidad, operaciones de fontanería, calefacción y climatización doméstica para Valduso.
Conductor, conductora de camión en la Valle.
Ayudante de panadero para las alquerías del Niño Perdido. ¿Ese es tu pueblo, María?
Claro que sí. Lo volvemos a repetir, porque como es mi pueblo, lo volvemos a repetir. Sí.
Vale, ayudante de panadero. Menudo pan tiene que estar haciendo.
Hombre,
aquí en Navarra,
el de mi pueblo, el mejor, como siempre.
Sí, oye, a mí el queso ese que tienen en tu pueblo es,
sí,
que es algo...
A mí también me gusta mucho.
Impresionante.
Aunque a veces peco con el de Almazora también.
Yo también.
Les traiciono.
Vale, ahora pasamos aquí a nuestro pueblo, Villarreal, lava coches, sí, a mano.
Lo hacen muy bien, ¿eh? Que yo también llevo mi coche allí cuando...
Qué bien está que cercioréis los servicios buenos que ofrecen, ¿no?
Un cariño le ponen al coche, por dentro y por fuera lo dejan niquelado. Cocinero o cocinera para Sueras.
Y en la Bay, profesor o profesora de autoescuela.
Vale, y ahora tenemos, se necesita conductor con carnet de C+E y que no es necesaria experiencia para los fines de semana en Almazora. Eso está muy bien, que no pidan experiencia, que ya la se irá cogiendo con el tiempo.
Sí, porque no todos tenemos.
Claro.
Camarero o camarera en Burriana.
Médico o médica en la Vall d'Uixó.
Personal mecánico de mantenimiento y reparación de automoción en Villarreal.
Y ahora camareros y camareras para un bingo en Villarreal. Vale.
Friega platos en Burriana.
Mecánico de automación para Honda.
Ingeniero industrial en Nules.
Peón en salida de corte y romadora en Honda.
Soldador en Villarreal.
Y un ayudante de cocina para Villarreal.
Obra, albañiles para trabajos de construcción, oficial y peón en Bechí.
Encargado o encargada de fábrica de alimentación animal para la Vall d'Uixó.
Oficial de carpintería en la Valle.
Operario de recolección de champiñón en Villarreal. Estos son nuestros compañeros de Vilamico, ¿vale? Que aquí es para personas que tengan una discapacidad, ¿vale? Pero eso es valorable. Por lo menos eso es lo que pone en la app de... lo hemos estado mirando,
sí,
en
no
la app de Villarreal.
No es un requisito obligatorio.
Claro, está bien, lo valorarán, pero cualquier persona puede ir ahí a pedir trabajo porque... Vale.
Luego, operario para la cargadora de residuos de construcción en Nules.
Sí, y ahora tenemos un auxiliar de limpieza para Villarreal, que también son los compañeros de Manantial.
Muy bien. Luego, personal de limpieza para oficinas y fábrica, imprescindible, certificado de discapacidad igual o superior al 33% en Honda.
Sí, y ahora tenemos oficial, pintor, pintora o lacador, lacadora para la Vall d'Uixó.
Y aparejador, aparejadora en la Vall d'Uixó.
Y ahora nos vamos a Dipucas. A la Diputación de Castellón, con auxiliar de ayuda a domicilio, o sea, sociosanitarios.
Maquinista para obra en Castellón.
Personal de mantenimiento cerámico para San Juan de Morón.
20 operarios de producción sin experiencia en San Juan de Morón.
Ojo, ha dicho 20. Aquí hay trabajo.
Hay bastantes aquí.
Sí. Administrativo, administrativa para Villarreal.
Electricista en la Vall d'Uixó.
Vale. Ahora tenemos camarero o camarera de piso y sala para Tírig.
Oficial conductor con discapacidad para Puzol.
Oficial de mantenimiento con discapacidad para Puzol.
Administrativo de ventas en Altura.
Auxiliar de enfermería en Morella.
Operario operaria de prensas en varias poblaciones.
Peón de esmaltación en Alcora.
Limpieza de oficinas y zonas comunes.
Personal de friegue en restaurante en Morella.
Personal de limpieza.
Peón de almacén.
Cuidador de personal mayor con Alzheimer en Alcosebre.
Cuidador, cuidadora de persona mayor para fines de semana es en Vinaroz. Y ahora estábamos comentando también que Dipucas también está en los centros CEDES, que sabes que hay 5, y también tienen su página para ver
sus ofertas, ¿no?
Sus ofertas, ¿vale? Uh-huh. Entonces, ahí hay muchísimo más trabajo donde pueden consultar. Por ejemplo, hemos estado consultando el de Lucena y bueno, hemos visto que hay mucho más trabajo. Sí, entonces, sí, que lo sepan, que pueden buscar los CEDES, ¿vale? Los CEDES. Y ahora hablamos de Foment Economic porque por fin ha venido los talleres de Foment Economic.
Sí.
Y tenemos tres talleres, ¿verdad,
sí,
José?
Sí, tenemos tres. El grupo 1 sería Atención Sociosanitaria, el grupo 2 Agricultura y el grupo 3 Jardinería.
Durante un año, sí, nada menos que un año. Por primera vez esto se ha alargado, se ha conseguido y va a ser durante un año que tienes este...
Qué bien, la formación es, sí, importante, ¿eh?
En cada grupo entrarán 10 personas.
Sí.
Y cobrarán el salario mínimo interprofesional.
Que son 950.
Exacto.
Muy bien. Y para acceder a este trabajo, lo que tenéis que hacer es... Dinos, José, que lo tienes ahí delante.
Pues a ver, lo más fácil es mandar un correo electrónico al correo spailabora-vilarreal@gva.es o luego también lo podéis hacer mediante el PUN Labora. Tendréis que identificaros con vuestro NIF o NIE y poner el PIN, luego acceder a autoentrevista y rellenar autoentrevista diciendo que os queréis apuntar en el programa.
Sí, imprescindible. Sin esto no os van a llamar.
No.
Tener el DARDE al lado porque os pedirán ese PIN, es el antiguo DARDE, ¿vale? Bueno, pues también he visto por ahí que podemos encontrar trabajo en el diario digital de Villarreal Información. Donde también están publicando ofertas de trabajo, sobre todo en Villarreal.
Sí,
perfecto,
¿vale?
Perfecto.
Pues eso.
Pues ya está, ¿no, chicos? Bueno, sí, habéis venido. Sí. O sea, para hacer vacaciones está, sí, sí, o sea, hay mucha oferta de trabajo.
Por no decirte que arrímate cualquier bar, que en casi todos los bares ahora mismo se está buscando personal.
Pues sí. Afortunadamente, ¿no? Afortunadamente,
mal,
sí, que esperemos que todo siga así, ¿no? Y que se
aguante.
Que aguante, sí, y que sigamos todos tranquilos, porque si a ellos les va bien, a nosotros también,
por supuesto,
¿no?
Sí. Claro.
Pues chicos de Adavi, muchas gracias por haber estado con nosotros.
A
la chica, presidenta de Adavi, Macerda y Josebi, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a ti.
Y ya, bueno, ya os recoge Susana la semana que viene.
Muy bien, vale, genial. Hasta que se seque el maleco.
Hasta que se seque el maleco. Hasta que se seque el maleco. Hasta que se seque el maleco. This is the official remix. Farro, Jacob Forever, Forever Music Studios, DJ Romy, Nando, Charo.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Y me solté el
La Pelu se traslada a la calle José Ramón Batalla, número 44, en el Barranquet de Villarreal. Confía, como siempre, en La Pelu. Ahora, La Pelu de Azucena. Somos el mismo equipo humano, con una imagen renovada, nueva ubicación, pero con la misma profesionalidad, calidad, excelencia y buena atención. Pide cita ya en la calle José Ramón Batalla, número 44, o llama al 964-520472.
porque en la Pelu de Azucena sienten amor y pasión por lo que hacen, como el Villarreal Club de Fútbol.
El amante a Elia Leal.
¿Vamos a Cafetería Roma a tomar algo?
Sí, sí, al Roma. Perfecto, voy todos los días a almorzar allí.
¿Pero qué tiene la Cafetería Roma que os gusta tanto?
Pues que está todo bueno. Además, te atienden muy bien y hay un ambiente genial. Ven y compruébalo.
Sí que teníais razón. Se está de lujo.
Cafetería Roma, Avenida Río Ebro de Villarreal.
Citricultor. Controla todas las especies de ácaros de tus clementinos y naranjos con Dinamite, acaricida de Certis de alta eficacia y persistencia, respetuoso con la fauna auxiliar y con un nuevo modo de acción para evitar resistencias. Adelántate a tu punto de venta habitual y pide Dinamite. En Certis escogemos trabajar hoy por la agricultura del mañana.
En Electricidad Roca somos especialistas en todo tipo de soluciones para tu hogar y empresa. Aire acondicionado, instalaciones eléctricas y telecomunicaciones. Electricidad Roca, más de 45 años a tu servicio, siempre dispuestos a hacer tu vida más fácil. Nos encontrarás en Avenida Sedre 23 de Villarreal, teléfono 964-520428.
Prepárate para el buen tiempo con Aluframe Carpintería de Aluminio, PVC y Cerramientos. Somos instaladores oficiales de Calaen, techos motorizados de grandes dimensiones y además, benefíciate de las ayudas del Plan de Eficiencia Energética. ¡Lo gestionamos por ti! Aluframe, en Avenida Riuebre 4 de Villarreal o en www.aluframe.es.
¿Buscas productos cárnicos de calidad y caseros? Encuéntralos en Carnicería Juan Bou. Especializados en carne de cordero lechal, elaboración casera de longanizas y hamburguesas, fiambres selectos, además de elaboraciones sin gluten. Las mejores carnes están en Carnicería Juan Bou, calle Piedad 52 de Villarreal.
Sabrera Agroquímics, 40 años dedicada a la distribución y venta de productos fitosanitarios, servicio a fincas y tratamiento con turbo. Sabrera Agroquímics, una empresa que trata y cuida sus campos. Distribuidor oficial de Bayer CropScience y Sipcam Iberia. Sabrera Agroquímics, 4 décadas a su servicio, los encontrará en la calle Borriol 82 de Villarreal.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Villarreal. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
Bé, i ara tenim així al nostre estudi pues, a la regidora de Seguretat Ciutadana i Sanitat de Villarreal, Sílvia Gómez. Bon dia, Sílvia.
Molt bon dia a totes i a tots.
Bon dia. Bueno, bon dia un poquet aixina difícil, no, avui?
Bueno, la veritat que nosaltres ja pareix que ens acostumem, no, a col de notícia, no, de bueno, de esdeveniments, no, que puguen haver, i sobretot en el món este, bueno, el que estem vivint, no, en aquest moment tan complicat que és el de la pandèmia, no, en aquesta crisi sanitària sense precedents al món, no? Sí. Aleshores, sí, bueno, ens alcem, no, i ahir ja sabíem la petició que ha fet lo que és la Generalitat per a del toque de queda i ha ampliat a diferents municipis de la Comunitat Valenciana, i en Castelló ja n'hi ha 11 municipis i està Vila-real dins d'aquesta petició de toque de queda, i que encara el TSJ no s'ha pronunciat. Aleshores hem de ser cautos i hem d'esperar a veure què diu.
Sí, però és veritat que el Tribunal Superior de Justícia ha avalat sempre, no?, lo que ha dit el cap del Consell, que és Ximo Puig. Així com en altres comunitats autònomes sí que és veritat que, per exemple, Canàries, no?, que sí que s'ha topat amb ese Tribunal de Justícia que no el dissa, sí que tot figura a que es donarà llum verda a aquest toc de queda si a la localitat de Vila-real.
Sí, bueno, apunta, sí, tot apunta, però, bueno, de veres estem a l'espera, no? Nosaltres, com a Ajuntament, com hem fet des del principi de la pandèmia, de la crisi sanitària, el que fem és ficar-nos a disposició de lo que és les autoritats sanitàries i fer el que es demanen, no? I d'acord a la normativa vigent, a la normativa que aproven, perquè, de fet, avui es reunixen de nou i d'ahir sortiran unes altres mesures a banda del possible toque de queda, i aleshores ens tindrem que aplicar, i tot el que tinga competència l'Ajuntament de Vila-real estarà ahí. De fet, la policia local és un dels departaments que més té que estar al dia d'aquesta normativa i de fer-la complir, no?, en cada una de les ciutats, no?, que tenim a la Comunitat Valenciana, no només a Vila-real.
Sí que és veritat que quan avui parles pel carrer amb la gent es queda com sorpresa, no?, perquè sí que és veritat que l'última setmana es venia parlant de que aquest toc de queda pues arribaria a les ciutats costeres, no?, que ara mateix és on està molt, molt el turisme. I clar, quan ahir vegem el nom de Vila-real dins d'aquest llistat, no? Hi ha sorpresa en l'equip de govern, també hi ha sorpresa quan es veuen en aquest, o ja ho anaven intuint durant aquestes setmanes què podria passar?
Bueno, pensem igual que tot el món de carrers, no? Clar. Evidentment la gent se maneja més, joves es troba més en les zones que són costeres, on hi ha zones de d'oci més estiuenques, que així a Vila-real no tenim. Aleshores, sí que podíem pensar que Vila-real no seria una de les ciutats proposades per la Generalitat per a que tinguera aquest toque de queda. Però, evidentment, es regeixen uns experts i són uns tècnics els que valoren la situació de cada ciutat. N'hi ha unes directrius, uns criteris que utilitzen per a valorar, no?, aquestes propostes. I jo sé que estarà molt ben estudiada. De fet, és evident, i tot el món ho veiem en lo que és la pàgina pública, que és, podem entrar qualsevol persona, per a veure les dades d'incidència, inclús d'increment de contagis en les diferents ciutats de la Comunitat Valenciana, i veiem que Vila-real té una incidència elevada, i que ha pujat molt ràpid en estos últim mes, pràcticament, sí, podríem parlar.
Sí.
Aleshores, sí que podríem entendre, en certa manera, que esta pujada d'incidència no sabem exactament per què ni per què no, ni jo crec que potser els experts sí que ara faran un estudi i realment sabran d'on pot vindre i per què n'hi ha aquesta incidència a Vila-real, i per això ara han proposat. Sorpresos. Sabíem la situació. Jo parlé pràcticament amb el director general de Salut Pública, que l'agraeix i aprofite aquesta ocasió, la seva tasca, que és incansable, està de dilluns a dilluns treballant, parla en les poblacions que tenim una incidència en què l'increment ha sigut molt ràpid, i de més, ens cridava pràcticament tots els dies i ens explicava i ens deia la incidència com anava. Aleshores, ahir sí que ja podíem pensar des del consistori, de fet l'alcalde té les dades com les passava el director general, jo les transmitia, podíem pensar que poguérem ser una de les ciutats afectades. És de veres que podíem pensar també, en certa manera, de que ens podíem lliurar el toque de queda perquè no és una ciutat en esa manera costera ni turística, estiuenca, i aleshores pensàvem que podria ser i ser un dels factors que ens poguérem lliurar de lo que és aquesta mesura. Però evidentment nosaltres, com a l'Ajuntament de Vila-real, tenim les competències que tenim en sanitat, no tenim aquestes. El que sempre hem dit i el que he dit des del principi d'aquesta entrevista és que estarem al que ens demanen les autoritats sanitàries.
Acatar ordres al fi i al cap, si es diu des de dalt, pues, se tindrà que fer, i la policia local pues, està un poc damunt, no? Jo imagino que tornaran a aquest protocol que ja va ser, que es va ficar en marxa al febrer, no? Gener, crec que va ser, no? Quan vam començar amb este toc de queda, aixina com més fort, i es tornarà a esa forma de viure, no?
Sí, però aprofite que em dius que, claro, la policia local estarà molt atenta, evidentment, i tindrà que fer complir aquesta norma en el cas de que se, en el cas, perquè encara no sabem que s'ha aprovat per el TSJ. Però en el cas de que sí que n'hi hagi un toque de queda a Vila-real, evidentment policia local és la que policia local i policia nacional, que sempre es coordinen, la veritat, de manera extraordinària, i això també agraeixo a aquest cos de policia, que aquesta coordinació és molt important, no, per a garantir la seguretat, no, de tots els ciutadans i ciutadanes. Però hem de fer també una reflexió en el que, i crec que és molt important, no, el valorar la responsabilitat i el comportament de tots els ciutadans i ciutadanes, tant de Vila-real com jo crec que en moltes altres poblacions. Sí. En Vila-real, quan hem tingut el toque de queda, hem tingut situacions d'eufòria en el que el Vila-real ha sigut una de la part important d'aquesta eufòria, en el que se va classificar per a semifinals, i teníem un toque de queda de les 10 de la nit i no van haver cap no sé si recordo aquesta nit no van haver cap denúncia i va ser només dos denúncies el dia de la celebració. Aleshores, això és una mostra de que la ciutadania és responsable i que realment sap a què s'arrisca, no? I que la salut de totes i de tots depèn de tots nosaltres. Aleshores, jo crec que no és una cosa que ens ha de preocupar. El que s'ha de preocupar és que complim esa crida a la responsabilitat a totes les persones que, bueno, que intentem, és veritat que no hem de viure en por, però sí que en respecte. El virus està ahí i ens està donant ara la prova de que està ahí, i sobretot els joves són els que estan sent ara, diguem, més atacats en este àmbit. Aleshores, sí que aprofitem per a fer aquesta crida de responsabilitat.
Per exemple, a Vila-real, els massets, no, que ens traslladem a ells durant l'estiu, per exemple, que el toc de queda no significa que mos juntem senti la mare dins d'un masset, no, també.
Això, hem d'intentar fer gros bamboia, no, que diem.
Sí.
Les persones que més té relacions no mos tenim que tancar en casa, evidentment, hem de seguir fent vida, seguim fent activitats dins de les mesures i la normativa que n'hi ha i les restriccions que n'hi ha, però hem d'intentar fer vida. Però això sí, intentant fer limitacions. És el que no és tan difícil. Jo ara, pues, bueno, intenté, pues, quedar en la mínima gent possible, en els amics més importants, en les famílies més importants, i quedar ahí i fer, diguem, un grup bambolla, però no cada vegada, pues, en un grup de 10 o de 20, o un dia ajuntamos 150 persones i no tindré cap mesura, perquè te pots ajuntar 150 persones, però si tu tens cada un a la seva taula de grups de 10 i s'intenten relacionar només en aquests 10, o si quan se relacionen duen mascareta, jo crec que això evitaríem l'increment d'aquesta incidència i d'aquests contagis.
Sí que és veritat que bé, ens ha sorprès el toc de queda, però sí que ens avançava algo de lo que anava a vindre, no, quan aquesta setmana es va decidir suspendre l'acte, no, del capvespre de Sant Jaume, aquest concert, no? Però sí que ens sorprèn que aquest s'hagi suspès i altres que a lo millor encara estan programats, o que per exemple el mateix, o sigui, el divendres, no, i tenim ahí un espectacle a l'Auditori de Pepe el Botifarra. Per què uns se suspenen i els altres no? Perquè això crea com confusió, no? Aquest, el de la plaça, el de Sant Jaume, no? A l'aire lliure. Però l'altre és tancat. No, això dona com confusió a la gent.
A veure, ahí s'ha tingut en compte diferents qüestions. A veure, el que és el concert de l'avantvestre que la fa la Unió Musical la Lira, ahí n'hi ha molts instruments de vent, en el que ahí no poden dur la mascareta, i és un col·lectiu poblacional jove que encara no estan vacunats. Encara que siga a l'aire lliure, no durien mascaretes, un instrument de vent, ja sabem, que és que el bufen, i aleshores pot propagar molt més el virus, que és el que sempre s'ha dit. Aleshores, se va valorar entre el que és la regidoria de tradicions i la Unió Musical de la Lira el poder-lo posposar, no? O suspendre. Evidentment va ser una decisió totalment consensuada amb la Unió Musical La Lira. Però el que em dius després de l'acte que se va fer a l'Auditori, que és a l'Auditori, és totalment diferent. Ahí la mascareta està en tot moment. Ahí les persones que estan damunt de lo que és l'escenari estan en mascareta, menys la persona que actua, que ho va fer ja en un seu moment, és una persona només, en què no té ningú instrument de vent, i les persones que estan en l'Auditori tenen les seues mesures de seguretat, de distanciament, i amb mascareta tot el món. Aleshores, són actuacions totalment diferenciades i molt diferents. Aleshores, tendem que anar al cas concret. No podem dir que perquè no fem això no podem fer res més d'activitat. Hem de saber quin risc n'hi ha en cada una de les actuacions. evidentment també s'eviten qualsevol actuació musical en què la gent pues, puga alçar-se o puga estar sense contemplar aquestes mesures. Sempre quan decidim fer una activitat, sempre plantegem aquestes qüestions, no?, del risc que n'hi ha, i sobretot pues, ara el moment d'incidència, crec que encara tenim que ser més cautos i en aquestes mesures. Però no perquè s'hagi suspès un acte hem de suspendre dos dies de més, perquè cada un té la seua idiosincràsia i les seues característiques que poden pues, durar a això, pues, a suspendre-lo, a posposar-lo, per a veure com evoluciona aquesta...
Ens agrada que mos ho expliqui, no?, perquè probablement hi haurà molta gent uh-huh. que diu per què això, que és molta, que té molta tradició i molt d'arraigo a la nostra Vila Real, doncs, i altre que a lo millor no, que es podria suspendre, pues, que la gent també se ho pregunta al carrer, no?, i aclarir-lo aixina, no? I després està el tema del mercat. El tema del mercat ha tornat el del dimecres i també dissabte, no?, així a la plaça. No sé si es figura davant el repunt de contagis, tornar al lloc on s'estava fent abans.
A veure, nosaltres sempre ensenyim al que és la normativa de la comunitat autònoma. Per ara es permet la celebració d'aquests mercats i, de fet, te puc assegurar que Vila-real ha sigut de les poblacions en les que ha tingut les restriccions i diguem, l'organització del mercat d'una manera més segura, i de fet continua així. Està acotada en aforament, entren les persones que se contempla en l'aforament que es poden entrar, mantenen les distàncies, van en mascareta, estan a l'aire lliure, i per lo tant és una ja una mesura que s'ha fet per a, pues, bueno, per ajudar també als comerciants, que evidentment pues la és més de pas esta zona, la zona centre, que la zona on estaven abans. Per ara, mentre no ens diguin les autoritats sanitàries que hem de canviar, per ara, en principi, i si no m'equivoque, i això podria potser confirmar-lo més el meu company Xus Madrigal, el regidor de Mercats, però evidentment ha sigut fa molt res el que ho hem canviat, i però en principi no ens preocupa perquè és una activitat en què va tot el món en mascareta, s'intenta mantenir les distàncies i els aforaments estan controlats.
Durant tot aquest temps vostè i jo hem estat parlant un poquet del tema de la convivència de les penyes, no? Per el futur vindre, no?, de setembre, i que es volia, no?, tornar a fer unes festes no com les coneixíem, però sí unes festes normal. Estem a finals de juliol. Això que estem vivint ara dificulta que aquesta normalitat puga ser a la primera setmana de setembre?
La veritat que bueno, estem ahí, estem esperant a veure què és el que passa, no? Perquè evidentment ens trobem a... De fet, si el toque de queda es confirma a la ciutat de Vila-real, aquesta mesura és fins al 16 d'agost.
Clar.
Ens trobem a 15 dies de les festes de setembre. Ho hem de plantejar, hem de sentar, hem de parlar i hem d'avaluar la situació i a veure què és el que decidim. Per ara no s'ha pres una decisió concreta, sí que el regidor de festes te planteja i te presenta, ja té una, diguem, un organigrama, un plantejament de les possibles festes, perquè dins de la normalitat se volia fer unes festes comedides en moltes... molt de cura en totes les mesures de seguretat, però ara és veritat que estem en un moment d'incertidumbre que no sabem exactament on anirem. Sí que ja vam prendre una decisió, i això l'agraeix a tots els grups municipals i tant al president de la Junta de Festes com a la presidenta de la Comissió de Penyes, del recolzament de la proposta de l'equip de govern de no derogar el decret de suspensió de l'autorització de les penyes, perquè veiem, i de fet així ens ho manifestava el departament, el que és Salut Pública de Castelló, en el que es diuen que clar, que proliferava el que és l'increment de contagis en persones molt joves, que justament pues, són les que utilitzen les penyes, que les penyes són normalment locals sense ventilació, sense, pues, allí entren allí i no se controla l'aforament, la mascareta, l'utilització de la mascareta pues, possiblement no s'utilitzarà, i per això vam valorar això entre tots i totes les que vam composem la comissió de convivència entre penyes i veïns, i se va decidir el no derogar el decret, esperant a veure com evolucionava la situació de la incidència i dels contagis a la nostra ciutat, i valoraríem a final d'agost el que fem en quant a les penyes. Evidentment, la decisió de fer unes festes d'una manera o d'unes altres les tenim que prendre abans, perquè evidentment el final d'agost ja estem damunt les festes.
Totalment.
Aleshores, segons com evolucione, prendrem la decisió, però sempre, i com sabeu, sempre amb consens i evidentment, amb la col·laboració de la Junta de Festes i la Comissió de Penyes, que són els que tenen que dir també exactament el que volen, no? I el que estan disposats a fer, perquè evidentment la situació no és fàcil ara, no és fàcil. No. Pensàvem que estaria d'una altra manera, no està, aleshores hem de veure com evoluciona. Crec que ens esperarem al principi d'agost i ahir imagine que decidirem.
Jo, en fi, que la pell de vostès en l'equip de govern, imagine que és difícil, no? És difícil prendre decisions perquè molts a lo millor no ho entenen, si s'entén, o programar algo a molt llarg plaç ara mateix, perquè ja veiem que ens havien promès un estiu quasi normal i estem a meitat de juliol tornant enrere, no? I, per exemple, ahir, no?, que es va aprovar en el Congrés dels Diputats que ens llevem la mascareta als espais lliures, però veiem que la gent no vol perquè és conscient de que no és el moment, no?
Sí, la veritat que a mi també va cridar molt l'atenció quan es va aprovar pues bueno, llevar l'obligatorietat de la utilització de la mascareta en espais públics. Jo pensava que la gran majoria aprofitaria el primer moment per a llevar-se-la i ja dir, oh, jolín, ja m'he pogut llevar este incòrdio, no? Però no, la gent la seguim mantenint. És de veres que són conscients de que la situació no és bona. No és bona i sabem que el virus està ahí. Aleshores, la gent ahí és el que t'he dit, com t'he dit abans, és que som responsables. Som responsables i conscients de la situació que tenim. Però, evidentment, hem d'intentar i des de les administracions públiques també hem de generar confiança i de que la gent se menege, que visca, perquè si no viu, si no és, tampoc va lo que és les empreses privades, no va el món laboral, se pararia i aleshores seria molt més greu, no? Aniríem ja, que de fet la crisi sanitària du a una crisi econòmica molt important. Això és el que he d'intentar des de les administracions públiques, el tema de controlar això i de que evidentment estem ahí, hem de ser responsables, però hem de viure, no? Hem de començar a eixir, a conviure, però com hem dit abans,
sí, quan més és, o sigui, el ritme de vacunació, no? Ara ja anem a entrar en aquesta generació dels 30, sí. Que per cert està l'estadi de la ceràmica ha funcionat en tota normalitat, no imagina, encara sí. Que ara s'accelerarà també, no?
Sí, la veritat que jo quan comentaven o sentia inclús a qualsevol persona dir, és que clar, és que les vacunes que no van, no sé, a veure, és que en març de l'any passat, de 2020, se va que decretar l'estat d'alarma. I ahí se parlava d'un any i mig per a parlar de la primera vacuna. El 27 de desembre se ficaven les primeres vacunes en Espanya. I ara estem a juliol i n'hi ha el 50% de la població ja vacunada. El 50% en la pauta completa. Aleshores, jo crec que mal no se va. No es, l'únic que, claro, la situació és molt complicada. Ara els contagis són molt més elevats en el nucli poblacional més jove, que són els que no estan vacunats, però, evidentment, ja n'hi ha un compromís que pareix ser que abans de que comença l'institut o la universitat, els de 17-18 anys, els majors, estaran vacunats. Aleshores, jo crec que se va a un pas molt bo i crec que l'hivern que ve serà totalment diferent. L'únic que ara encara queda molta gent per vacunar-se i és de veres que això de les noves cepes i tot això pues, ens preocupa a tots i de més, però bueno, hem de ser positius i tindre esperança i confiar en que això va a millorar.
Pues regidora, jo me quedo en aquest missatge d'esperança, que tot té que anar a millor, no?
Clar que sí.
Així que regidora de Seguretat Ciutadana, Sanitat, Sílvia Gómez, moltes gràcies i pues espero tornar a veure-la. Però parlar de molt bones notícies, no?
Això, ojalà, ojalà, moltes gràcies.
Moltes gràcies.
que tú tienes.
Estás a la 92.2 FM.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
¡Otra vez no! Se me ha roto el carrete de la caña de pescar. ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Villarreal, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi, allá voy!
Olvídate de los mosquitos. En Agromaestra te lo ponen fácil. Escudo antimosquitos. Con el difusor funcionando, no hay mosquitos volando. Hasta 20 metros cuadrados en zona protegida. Fácil de usar, sin olores, sin cables, sin pulverización. Llama y pídelo al 964-322041. Escudo antimosquitos. Distribuido por Agromaestra.
No cargues con más peso. Aguacas, distribuidor de aguas minero-medicinales para empresas y particulares. Aguacas, agua de vejí, sorotana, benasal, cortes y solán de cabras. Tú eliges la calidad, marca, formato y tamaño. Con Aguacas ahorrarás en esfuerzo, tiempo y dinero. Infórmate en el 964 10 39 40 o en aguacas.com.
Alobagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente tribuna Estadio de la Cerámica. Alobagen, tu concesionario de confianza, certificado por Grupo Volkswagen.
No te preocupes. Cristalería Brock, carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz 68 de Villarreal.
Clínica Dental Llopis Díaz, tu clínica de confianza en Villarreal. Somos especialistas en ortodoncia invisible, implantes y estética dental. Diseñamos tu sonrisa y financiamos tu tratamiento. También trabajamos con compañías de seguro. Visítanos en la calle Pérez Gil de Villarreal. Conócenos en nuestra web clínicayopisdiaz.com o llamando al 964-529048 y pide cita. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante.
Me delata la mirada, hacerme el tonto para casi a mí no me importa nada. Prefiero vivir y perder que no haber vivido nada. Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí. Como arena en el viento, sin brújula, sin dirección, pisado y sediento. Lo mismo que ver un humano sin alma en el cuerpo. Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí. Andas en mi cabeza, nena, todas horas.
Ve, y quien tampoco se ha ido de vacaciones ha sido el CESIF de Castellón, y por eso hoy tenemos a su delegado de Sanidad, Vicente Navarro. Buenos días, Vicente.
Hola, buenos días.
Como siempre, un placer tenerte aquí con nosotros en Radio de Villarreal, ¿no? Para hablar pues de la actualidad, ¿no? De las últimas cosas que se están dando. Y lo que nos preocupa últimamente, ¿no? Es la vacunación, el ritmo que llevamos en la Comunidad Valenciana, que desde hace tiempo nos parece que está como un poco lento, ¿no, Vicente?
Sí, efectivamente. Nosotros tenemos un problema
porque somos los últimos en cuanto a la vacunación en España. Concretamente, según los datos que ha publicado el Ministerio de Sanidad, porque estas cosas las publica el Ministerio de Sanidad, lo que es la Consejería no dice nada. Pues el Ministerio de Sanidad, con datos a 19 de julio, lo publicó en un informe de 20 de julio, dice que la Comunidad Valenciana tiene todavía el 33,8% de su población mayor de 12 años sin vacunar, ni la primera ni la segunda dosis, cuando la media en España es el 29,5%, con lo cual somos los peores con diferencia. Causa envidia, por ejemplo, Asturias, que solo le queda el 24% de la población mayor de 12 años por vacunar, y causa envidia Castilla-León, que le queda el 27%, Madrid, que le queda el 30%, Extremadura, que le queda el 24%, es decir, le queda el 28, no, al Madrid le queda el 28. Es que es, ya les digo, nosotros somos los peores en el ranking de vacunación.
Sí, Vicente, pero es verdad que, por ejemplo, nuestra población en número, o sea, nuestra población de esa franja de edad que todavía no está vacunada, es verdad que quizás a lo mejor no se puede comparar con la de Asturias, que es una población, pues a lo mejor tiene menos población que nosotros directamente, ¿no?
No, entonces, pero como estamos hablando de porcentajes de población, claro, estamos hablando de porcentajes de población, no de números absolutos. Entonces, si nosotros miramos la pirámide poblacional por edades, la Comunidad Valenciana está en la media de edades, con lo cual deberíamos estar en la media de España. La media de España es que les queda solo el 29,5% y a nosotros el 33,8%. Por tanto, hay una diferencia importante. Pero esa diferencia tiene explicación. Que no es culpa de los sanitarios ni del sistema sanitario, sino es culpa de que recibimos proporcionalmente muchas menos dosis de vacuna que la media española. Nosotros somos los peores prácticamente en cuanto a la cantidad de dosis que recibimos de Madrid, porque las dosis, por desgracia, las comunidades autónomas no pueden comprarlas, sino que se las suministra el Estado, el Ministerio de Sanidad. Y según los mismos datos de 17 de julio, publicados en la web del Ministerio, nos han dado 5.757.090 vacunas, de las 55.918 que ha repartido para España. Si nosotros cogemos la población según el INE, el Instituto Nacional de Estadística, de la Comunidad Valenciana, lo dividimos entre las vacunas, cogemos la población que dice el INE del conjunto de España, lo dividimos a su vez entre las vacunas, pues resulta que si nosotros tuviéramos las dosis que tiene la media de España, tendríamos 202.190 dosis más de las que tenemos. Es decir, nos han ido recortando. Claro, si a nosotros lo recortan es que se lo dan a otros, evidentemente.
Sí. Bueno, es que además, Vicente, aquí hemos tenido que vacunar también a los desplazados. Así como en otras comunidades se decidió no hacerlo, pues aquí el Consejo sí que apostó por vacunar a más de 100.000 personas que vinieron a pasar o que han venido a pasar las vacaciones a nuestra comunidad autónoma. Eso también puede hacer.
Bueno, pero es que nos siguen faltando para nuestra población, sin contar los que nos vengan de fuera, para lo que es nuestra población estable, nuestra población empadronada, nos faltan 202.190. Es decir, no es que hemos vacunado a otra gente, no, es que si nos hubieran dado las que nos corresponden por población, sin contar los que nos vienen de fuera, tendríamos 202.190 vacunas más de las que tenemos. Nosotros, concretamente, nuestro sistema sanitario puede vacunar, claro que puede vacunar, si hemos tenido que suspender vacunaciones, y de vez en cuando las suspendemos por falta de vacunas. Si es que estamos discriminados en cuanto a las vacunas. Y ya le digo que no puede utilizarse un criterio de edad de población, porque nosotros estamos en la media de España en cuanto a población mayor de 70 años, con lo cual por ahí no van los tiros. Sencillamente van que porque quien reparte, pues ha decidido repartir menos de las que tocan a nosotros y otra comunidad, Melilla, también le pasa algo parecido, pero es que Melilla, la edad media de Melilla son 5 años menos que la nuestra, por tanto Melilla sí que tiene mucha población joven, infantil y demás, pero nosotros no, nosotros estamos en la media de España y hemos recibido hasta hoy, desde el comienzo de la vacunación hasta hoy, 202.190 vacunas, que si las hubiéramos tenido no le quepa duda que estarían puestas, porque aquí no se trata de que el sistema sanitario no sea capaz de ponerlas. El problema del sistema sanitario es que no tiene vacunas que poner, y de hecho se han ido suspendiendo, levantando el pie del acelerador, llamando a la gente para que no viniera a vacunarse, y eso porque no hay vacunas. Y aquí lo lamentable es que quien tendría que reivindicar y plantarse es el presidente Puig, que la Comunidad Valenciana está recibiendo menos vacunas de lo que le correspondería por población. Yo no pido, nosotros no pedimos recibir más vacunas que nadie. No, no, yo quiero que se me trate como al resto de España. Y las vacunas, recordemos que es la única que salva vidas, es lo único concretamente que hay contra el COVID. Por tanto, aquí hay 202.000 personas que tendrían que estar vacunadas, que no lo están, y por tanto están en riesgo de contagiarse el COVID y, bueno, tener luego las consecuencias que sean. Nuestro 33,8% de población que nos falta por vacunar, si tuviéramos las 202.000 vacunas que nos faltan, no estaríamos en el 33, estaríamos en el 29. Teníamos mucha población vacunada que no tenemos sencillamente porque nos faltan vacunas y el señor Puig no es capaz de decirle al señor Sánchez: oye, no me discrimines en las vacunas y dame lo que me corresponde por población, como tampoco es capaz de decírselo en la financiación, ni en el agua, ni en nada.
Lo que también nos afecta por provincia es esos contagios entre el personal sanitario, ¿no? Porque parece ser que Castellón pues está a la cabeza, ¿no?, en este tema en la Comunidad Valenciana, y nos gusta pues bien poco,
sí,
¿no?
Sí, nosotros concretamente, bueno, la Consellería sí que nos da los datos de personal infectado, nos los da semanalmente, y desde que ha llegado la tercera ola, que prácticamente es el principios de julio, es decir, la quincena del 1 al 15 de julio, hemos tenido un incremento importante en cuanto a profesionales sanitarios infectados, no aislados, infectados, es decir, que han cogido el COVID. Recordemos que el personal sanitario está vacunado con las dos dosis, con lo cual está claro que uno se puede infectar aunque esté vacunado. Pues bien, el incremento en la provincia de Castellón del 1 al 15 de julio, que son los últimos datos que nos ha dado la Consellería, es del 3% de incremento, que significa que el 3% de los infectados desde el comienzo del coronavirus, es decir, desde marzo de 2020, se ha producido en esta última quincena. Uh-huh. Eso demuestra concretamente la situación en la que estamos. La media de la comunidad es un 2,30. Es decir, nosotros somos un 3.
Ya.
Un 2,30 en el resto de la comunidad. Y eso supone concretamente un total de 32 trabajadores sanitarios infectados, o sea, resultado positivo del 1 de julio al 15 de julio, que son los últimos datos que nos ha dado la Consellería. Eso es preocupante, sobre todo haciendo referencia a que efectivamente estamos vacunados.
Claro, el tema es que aunque estemos vacunados, pues nos podemos contagiar, pero lo que pasa es que los síntomas que tenemos pues son menos inferiores, pero sí que es verdad que en el tema del personal sanitario pues puede infectar a alguien que no esté vacunado todavía, por ejemplo, ¿no?
Claro, ese es un gran problema.
Ese sería el tema, ¿no? Pero claro, cuanto más se acelere ese ritmo de vacunación, pues menos nos centraremos también en estos temas, ¿no, Vicente? Claro.
Efectivamente, la presión asistencial en hospital es va aumentando, pero no es una cosa...
No son los datos, por ejemplo, que teníamos en febrero, que aquí estábamos muy, muy, muy mal. Usted y yo hablábamos seguido, y la verdad es que el tema de la presión hospitalaria... Por eso sorprende también a mucha gente, duda de que si no hay presión hospitalaria, ¿por qué se están poniendo también estas medidas tan duras y tan drásticas?
Pues la verdad es que tampoco son muy de explicar. Yo creo que se está dando palos de ciego. Tan pronto se va para adelante como se va para atrás. Confinamos ciudades como Castellón, luego creo que también quieren confinar Onda. He oído que Onda lo iban a confinar. También, por ejemplo, era Burriana, era...
Sí, bueno, Robina, son, ¿no?, toques de queda. No, sí, tienen, sí.
Claro, aquí el problema no es la presión hospitalaria, porque afortunadamente mucha población está vacunada y entonces los síntomas son leves. Y luego la mayor parte de la gente que está cogiendo el COVID es gente no vacunada y suelen ser jóvenes, y por tanto no supone una gran presión asistencial desde el punto de vista hospitalario. El problema se produce en la atención primaria, porque claro, la atención primaria nos supone concretamente que cuando hay alguien, pues hay que hacerle el seguimiento. Hay que llamarle y ver cómo se encuentra, hay que ver su núcleo familiar, sus amistades, llamarles, ver, pedir, hacerles PCRs, y nos encontramos con la cuestión de que estamos en periodo vacacional y no han puesto sustitutos. Tenemos concretamente los centros de salud colapsados, entre otras cosas por el COVID, y luego nos encontramos con la paradoja que después de 31 de mayo de este año haber echado a 3.200 profesionales sanitarios a la calle, que no se les renovó el contrato COVID, pues ahora no los tenemos. ¿Por qué? Porque se echaron muchos médicos, muchos enfermeros, y se han buscado la vida. Uh-huh. Se han ido a otras comunidades, por ejemplo, en Cataluña no echaron a ningún acúmulo de tareas de COVID, sino se han renovado todos a 31 de diciembre. Bueno, pues en cada, yo conozco profesionales nuestros, enfermeros y médicos, que se han ido a Cataluña porque les han ofertado 6 meses o 1 año de contrato, y también a Baleares. Con lo cual, claro, uno una vez se encuentra en la calle, pues se tiene que buscar la vida, porque se come todos los meses, se come todos los días. Y claro, pues cuando viene la comunidad de las dos comunidades de al lado y te dice, oye, yo te ofrezco te doy un contrato de 6 meses o de 1 año, ¿te vienes? Pues claro que van a hacer, pues se van. Y ahora cuando quieren echar mano de todos esos, pues no están, porque como los has echado a la calle, ni siquiera has pensado, pese a que todos los sindicatos se lo advertíamos a la consellera de Sanidad, que te va a hacer falta, por si viene una nueva ola, por si las vacaciones, tendrás que sustituirla. No, 3.200 a la calle, ahora no los tienes. Y esa es la situación. Si nos vamos, por ejemplo, a un centro de salud como Palleter, pues la semana pasada se produjo un problema pues grave. ¿Por qué? Porque la gente estaba esperando en la calle para poder entrar al centro 1 hora y pico. La gente nerviosa, a pleno sol, se intentaban meter en la poca sombrita que había, estaban hacinados. ¿Por qué? Porque el centro estaba lleno. ¿Y por qué estaba lleno el centro? Porque tiene una plantilla de 17 médicos y ese día solo habían 10. Los otros estaban unos de baja y sin sustituto y otros de vacaciones sin sustituto. Y claro, con 10 no puedes atender a la presión asistencial de 17 cupos y además hacer todo el seguimiento del COVID. Porque claro, hay otra cosa curiosa del tema. La consellera mucho habla, no, rastreadores, nos vendió que había contratado a un montón de gente como acúmulo de tareas COVID. Y luego nos vendió, semanas después, que había contratado no sé cuánta gente también para rastreadores. Resulta que los rastreadores eran los médicos que había contratado y había ya anunciado previamente. Es decir, había anunciado 2 veces, es decir, como dobles contrataciones, lo que era una sola contratación. ¿Y quién hace los rastreos? Los médicos de atención primaria. Y claro, hay algunos que acaban a las 4 o 5 de la tarde cuando tenían que acabar a las 3. Uh-huh. Y claro, eso es, pasa lo que pasa. Luego pues llamas y pides hora para el médico y tienes 7, 10 días. Almazora mismo. Por ejemplo, el lunes Almazora va a cerrar el centro de salud 2 de Almazora, el CSI. ¿Por qué? Porque como no les ponen sustitutos, es inviable mantener ese centro abierto. Y entonces han cogido de los 4, uno de los médicos, porque los otros están, o bien hay uno de baja, me parece, y otros 2 de vacaciones, y se los han llevado el único médico que hay, el único pediatra que hay, y a uso administrativo se lo llevan al centro de salud, el uno de Almazora. ¿Por qué? Porque como no les ponen sustitutos, es inviable de mantener eso abierto. Y así todo, que esto es un auténtico caos, una auténtica vergüenza.
Pues bueno, espero, delegado del CESIF de Sanidad, Vicente Navarro, pues hablar alguna vez con usted de cosas que a lo mejor no sean más satisfactorias, porque la verdad es que ahora mismo pues toda esta información nos hace decaer, ¿no?, un poco.
Sí, es que por un lado están las maniobras propagandísticas del gobierno de la Generalidad, que presume de los niveles de vacunación, pero claro, no los compara con nadie. Hay que compararlos con, hombre, si los compara con Sudáfrica, si los compara, no sé, con Chile o con Ecuador, pues saldremos maravillosamente bien. Pero si lo comparas con la media de España o con cualquier otra comunidad, como Asturias, como Andalucía mismo, por ejemplo, como Andalucía mismo, que está muchísimo mejor que nosotros en el nivel de vacunación, pues entonces queda en evidencia. Y como ellos se dedican concretamente a mentir y utilizan la mentira como un arma de gestión, como un instrumento más de la gestión, pues dicen y luego pues pasa lo que pasa. Que nosotros somos los peores, pero intentan hacernos pasar como los mejores. Pero los datos, por desgracia, para Generalitat Valenciana, los publica el Ministerio en su página web y cualquiera puede acceder a ellos, verlos y hacer una simple comparación. En cuanto a las vacunas es muy fácil, coges concretamente los números de habitantes que dice el Instituto Nacional de Estadística que tiene cada comunidad autónoma, como el Ministerio te da las dosis que ha entregado por comunidad autónoma, divides y ves cuántas dosis por habitante. Uh-huh. Y ves concretamente que la Comunidad Valenciana, y luego dices la media es tal, vamos a ver cuánto nos correspondería. Pues nos faltan 202.000 vacunas, no está nada mal. Y claro, ¿capacidad de ponerlas las hay? Claro que sí, si estamos suspendiendo vacunaciones, si estamos levantando el pie del acelerador, porque no tenemos vacunas. Si las tuviéramos, a 202.000 estarían puestas.
Pues delegado del CESIF de Sanidad, de Vicente Navarro, muchas gracias por habernos trasladado estos datos a la población y le espero en próximos programas porque seguro que seguimos hablando.
Muy bien, muchísimas gracias a vosotros y a vuestros oyentes.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Impremta Llorenç ja porta 25 anys al teu costat oferint-te tot tipus de servei d'impressió. Però no només això. A Impremta Llorenç podràs adquirir albarans, flyers, invitacions de disseny, impressions comercials en general i digital i altres moltes coses. Troba més informació a la seva web www.impremtallorenç.es. Tróbala al carrer Àngels número 17 de Villarreal.
Joyería Lola Álvaro, joyas y relojes para él y para ella. Visite nuestra nueva tienda online donde encontrarán las últimas tendencias, el mejor producto al mejor precio sin perder la esencia y la tradición que la hacen única. www.lolaalvaro.com. En los momentos especiales, Joyería Lola Álvaro, calle Comunión 39 de Villarreal.
Si todavía no tienes un Nissan, hasta el 31 de julio tienes oportunidad de llevarte un vehículo de gerencia, kilómetro cero o Democar. Ah, y no empieces a pagar hasta 2022. Descúbrelo en Nissan Satra, Castellón y Villarreal.
¿Tienes problemas con la climatización de tu vivienda? La solución es fácil. En Big Mother Arbo encontrarás un amplio surtido de ventanas de PVC a medida, puertas de paso, con facilidades de financiación hasta 24 meses sin intereses. La climatización de tu vivienda bajo control en Big Mother Arbo, Avenida Pío 12 55 de Villarreal.
Grúas Tomás, más de 30 años al servicio de la industria y la construcción, comprometidos con el medio ambiente. Grúas Tomás, una empresa que vibra y se emociona con cada paso del Villarreal Club de Fútbol. Grúas Tomás, estrategias inteligentes y servicios óptimos para crecer contigo. Grúas Tomás, Carretera Honda, Villarreal, 964-520654.
Llega el verano. Sol, playa, diversión y el verdadero sabor americano con nuestra gran Mac Steam Cheese Buffalo y las nuevas Mac Shaker Fries con sabor a queso. Pídelas con tu refresco y por un euro más completa tu Mac Menú con una toalla exclusiva de los Minions.
El verano en McDonald's tiene Taste of America.
¿Sabes qué? Estuditecles te ofrece un amplio catálogo de cursos online y presenciales. No dejes pasar la oportunidad y realiza tu inscripción a través de su página web, en sus instalaciones de la calle Molino número 11 de Villarreal o llamando al 964-521548. Te esperamos en Estuditecles.
Sigamos viviendo el momento. Campaña de abonos del Villarreal Club de Fútbol. Vuelve al Estadio de la Cerámica y disfruta de todos los partidos de la Liga, la fase de grupos de la Champions, hasta cuartos de final de la Copa del Rey. Además, los partidos de la cantera grogueta y del femenino de Primera División. Hasta el 23 de julio, renovación y alta de nuevos abonados. Sigamos vibrando juntos. Abónate a la temporada 2021-2022. Renovación y alta de nuevos abonados en taquillas del estadio y tienda oficial de Plaza Mayor. Renovación online, más cómodo desde casa, en abónate.villarrealcf.es. Vivamos el momento. Más info en villarrealcf.es.
Y yo te quiero a ti, solo a ti, como nadie más te quiere. Y no sabes lo que siento cuando te hago sonreír. Tú eres para mí, yo para ti, el destino me lo ha dicho. Y la luna está de testigo, que esta letra para ti. Como yo y como yo, nadie te quiera. Y solo yo, cambiaría todo por ti. Es que como tú no has ido, como tú no has ido. Y mi amor lo pongo ante los ojos. Solo yo cambiaría todo por ti. Es que como tú no has ido, como tú no has ido. Y mi amor lo pongo ante los ojos de Dios. He vivido amores y desilusiones como lo he hecho todo el mundo.
Bé, no sé si vostès se'n recorden que l'any passat va haver així dos persones d'una localitat veïna que van fer una prova solidària recorrent totes les localitats que hi havia així a la nostra província de Castelló amb la seva bicicleta per a una ONG coneguda com Yucan Yolé. Doncs els tornem a tindre. Avui la tenim a ella. Pam Collado, bon dia, Pam.
Bon dia, molt bon dia, gràcies.
Pareix que vos va agradar l'experiència que torneu a agafar la bici, no?
Sí, sí, sí. Bueno, tornem a agafar la bici perquè el projecte es va plantejar en un principi per fer tota la comunitat valenciana, però per circumstàncies de no disponir de més dies, l'any passat ens vam centrar només en recórrer la província de Castelló, tots els pobles, el 135.
Què tal va ser l'experiència, Pam? Bonica?
L'experiència molt xula. La veritat que, bueno, vam patir moltíssim, perquè són moltes hores, molts quilòmetres, molt de desnivell, feia moltíssima calor, perquè també vam prendre el repte a finals de juliol, com aquest any, però al final mos compensa, val molt la pena, perquè són unes emocions, una experiència que no... Vamos, unes emocions que no les vius d'aquesta manera en cap altre... En cap altra cosa que pugues fer en el dia a dia, no?
I aquest any, per què vos haveu decidit? Què és el que aneu a fer?
Anem a fer, com et deia abans, el Ventiales, que és així com se diu el repte, es va plantejar per fer tots els municipis de la Comunitat Valenciana. L'any passat vam fer des de Castelló, perquè per circumstàncies personals no disposàvem de més dies, no? Vam fer Castelló i aquest any retomem el repte per acabar. Aquest any anem a fer tots els municipis de la província de València i els municipis de la província d'Alacant. En total, són 407 pobles.
Uau, això és moltíssim,
bueno, moltíssim, sí, en 16 etapes. Moltíssim. La veritat és que és un repte més dur encara que l'any passat, perquè a banda de que són més dies, n'hi ha molts, són més quilòmetres i se suma un desnivell positiu i negatiu important, sí.
De quants quilòmetres estem parlant, perdó, Pam?
2.800 quilòmetres. Són 2.800 quilòmetres en 37.000 metres de desnivell positiu i 37.000 metres de desnivell negatiu.
Estem parlant d'una experiència molt dura per la que vos haveu tingut que preparar, no?
Sí, sí, sí. És un repte prou dur, eh? Tenint en compte que ixen les etapes ixen una mitja de 170 quilòmetres amb un desnivell positiu de 2.000 i pico, vull dir que són etapes pròpies d'un Tour de França.
Que dir, quasi, que, quasi.
I a més, la calor, en fi, no? Però, bueno, creiem que estem ben preparats, per això hem entrenat, duem moltes hores damunt de la bici, encara que aquest any no ha sigut tanta bici perquè teníem altres coses que fer de córrer, ha sigut més plantejat per a córrer, però, bueno, aquestes últimes setmanes sí que ens han tingut que anar acomodant una altra vegada la bicicleta i, bueno, esperem aconseguir-ho. I això és l'objectiu, fer les 7 etapes com està previst. Sí.
Quants diners vau aconseguir al final recaudar l'any passat en aquest repte?
L'any passat, si no recorde malament, perquè després han hagut més coses, però jo crec que recordar que van ser aproximadament uns 4.000 euros.
Que van íntegrament a aquesta ONG, Yukan Yolé, que és el que se dedica exactament, Pam?
Bueno, la ONG Yukan Yolé és una ONG de Castelló, que la van fundar Miguel Medina i la seva dona Elisabet Doñate. Ells dos són professionals sanitaris i el que fan és treballar, la ONG treballa en Àfrica. El que fan és pràcticament construir-se dispensaris mèdics i distribuir-se tot tipus de medicaments per a un poc per el tema de salut, sobretot allí, no? I bueno, ajudar bueno, ja saps tu que Àfrica és un país subdesarrollat i la pobresa és el principal problema, no? I pretenem simplement pues, fer-los una mica més digna la seva vida, no?
Uh-huh. I per tant, vosaltres, quan passeu per tots aquests pobles, tant de València com Alacant, jo imagino que informeu a les persones que estan allí, no?, de què és el que esteu fent o a mitjançant les xarxes socials, no?
Sí, més que res mitjançant les xarxes socials a través de la pàgina web de Yukan Yolé, que en estos dies s'activarà l'enllaç que durà a lo que és el nostre repte. Ahí estarà tot ben explicat, ficarà el número de compte per a que la gent pugui col·laborar i mitjans de comunicació, com ara vosaltres, que vos esteu fent eco de la notícia. Nosaltres, quan estem recorrent tots aquests pobles, en algun moment puntual sí que parlem amb algú i podem informar-los, però la veritat és que anem prou apretats de temps, perquè són moltes hores de bici i bueno, anem concentrats en la bici i en fer quilòmetres.
Sí, perquè, per exemple, diguem que a quina hora vos pugeu damunt de la bici i a quina hora baixeu?
Pues hem calculat l'altre dia, en el nostre equip, el nostre entrenador, va calcular una mitja d'unes 14 hores al dia. Però depèn de les etapes, n'hi ha etapes que tenen més quilòmetres i menys desnivell, n'hi ha etapes que tenen un poquet més de desnivell i menys quilòmetres. Anirem un poc a la marxa, també depenent de les sensacions que tinguem nosaltres. I també depenent de les restriccions que ens venen ara pel tema Covid. Tenim que tindre aquests horaris i els tenim que respectar. Per tant, anirem un poc, com t'he dit, conforme a la marxa. I volem intentar eixir el més abans possible per evitar-nos hores de calor, però bueno, les anem a tindre. El sol va estar ahí i va...
Sí, el sol estarà acompanyant, no?, per a que i s'esforç, pues, al final, no?, que el vostre esforç se recompense, no?, en aquesta solidaritat que arribarà a aquesta ONG. Pam, quan es comenceu el repte i quan està previst finalitzar-ho?
El repte el comencem el dimecres, dia 28 de juliol. Són 16 etapes, per tant acabarem el 13 d'agost.
Uh-huh. Sí. El 13 d'agost. Recordem on tenim que entrar per ajudar-vos, no?, per a incentivar aquestes 16 etapes que seran molt dures.
Sí, sí. La ONG Yukan Yolé té previst en estos dies, avui estem en comunicació amb ells per a veure si ja reactivem la pàgina que se va activar l'any passat per al repte, serà la mateixa, on s'explica el repte i on hi haurà un número de compte on la gent podrà col·laborar i aportar el seu granet d'arena a través d'un PayPal, Bizum, etc. Ho anem a ficar fàcil. Entre estos dies, jo penso que abans del dilluns tot el món podrà entrar en la pàgina de Yukan Yolé i n'hi haurà un enllaç que anirà directe al nostre repte, Ventiales.
Doncs vos animem moltíssim, no? Tant a aquesta gent que participi amb vosaltres d'una manera virtual mitjançant la seva solidaritat, no? I bé, a tu, Pam, i també al teu company, que no hem dit el nom de l'altre atrevit.
Ramon, el meu company és la meva parella, fem els dos el repte, igual que el vam fer l'any passat, Ramon Peri. Els dos anirem a pel repte.
Doncs vos desitgem des d'ací moltíssima sort, moltíssima sort, força, i estem amb vosaltres, Pam, perquè recorregueu aquest camí ple de solidaritat, que jo crec que el sol no serà res, no, comparat amb les vides, no, de tota aquesta gent que tan mal ho passa a l'Àfrica i que per ells ho feu, no? Moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres i molt d'ànim.
A vosaltres, moltíssimes gràcies. Moltes gràcies.
Yo te quiero a ti, solo a ti, como nadie más te quiere. No sabes lo que siento cuando te hago sonreír. Tú eres para mí, yo para ti, el destino me lo ha dicho. Y la luna está de testigo que esta letra para ti. Como yo y como yo, nadie te quiera. Y solo yo y solo yo, cambiaría todo por ti. Es que como tú no has ido, como tú no has ido. Y mi amor lo pongo ante los ojos. Cambiaría todo por ti, es que como tú no has ido, como tú no has ido, y mi amor lo pongo ante los ojos de Dios. He vivido amores y desilusiones como lo ha hecho todo el mundo, pero contigo no entiendo qué me pasó. Y es que cuando estoy a tu lado, mi
amor... Estás a la 92.2 FM.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un ASMO.
Llévate dos gafas MO graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser MO, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almasora y Villarreal.
Nueva promoción de viviendas en Villarreal, edificio Santa Yusia, situado en la calle Vicente Sanchís, esquina Santa Lucía. Viviendas desde un dormitorio. Más información en Solvia Villarreal, avenida Castellón número 1, Villarreal.
Jardinería Gil Miguel Folk vol agrair al Villarreal Club de Fútbol haber fet posible la ilusión de todo un poble. En fet historia, gracias Villarreal.
Ja has sol·licitat la targeta FemPoble? Rebràs un SMS amb indicacions d'on recollir-la i podràs començar a utilitzar-la en més de 170 negocis adherits a la campanya. I tu, encara no la tens? Sol·licita-la en vilatenda.com i gaudeix de les bonificacions comprant en els establiments de Villarreal. Comprant al poble, fem poble. Una iniciativa de l'Ajuntament de Villarreal i Fundació Caixa Rural Villarreal.
Una más.
JM, el arquitecto.
Mírala cómo se siente.
Bé, se'n recorden que a principi de setmana vam xerrar de que l'IBACE estava preparant unes ajudes per adquirir i que fora més fàcil tindre aquests vehicles elèctrics que tanta falta ens fa, no?, per cuidar el nostre planeta. I per això avui tenim amb nosaltres, ja sabem, amb la directora general d'internacionalització, Mari Parra, que també és directora adjunta de l'IBACE. Bon dia, Mari.
Molt bon dia.
Com sempre, un plaer tindre't així a la nostra casa, Ràdio Vila-real, perquè mos contes pues, aquestes novetats, no?, que la veritat és que ens va cridar pues, moltíssim l'atenció.
Doncs, bueno, ja, com sabeu, és una convocatòria, no?, que el que fa és fomentar pues, que al final tirem, no?, per a adquirir vehicle elèctric o híbrids enxufables. No és novetat aquesta convocatòria perquè l'any passat ja la vam tindre oberta. Simplement el que fem és renovar, no?, i continuar en aquesta aposta per a pues, que tant els particulars com els autònoms, les pimes, també les grans empreses o inclús comunitats de veïns o entitats locals i el sector públic, no?, també institucional, doncs tingui un incentiu per adquirir aquests nous vehicles, no canviar el vehicle que podrà tindre fins ara, pues que tots sabem pues que consumís o gasolina o dièsel i apostar per aquests nous vehicles elèctrics.
Clar, jo suposo que ara mateix, des de fa uns anys, quan una persona ha anat a comprar-se un cotxe, segur que molts s'han plantejat comprar-se un híbrid, però el que els ha frenat, diguem, és el preu, perquè és un poquet més car, no?, que els de gasolina o dièsel. I per això aquestes ajudes que potser molta d'aquesta gent no coneix, no, Mari?
Exacte, jo és veritat que el preu és superior, no?, a lo que ja existeix en el mercat i per això el fet d'incentivar-ho. Sí que m'agradaria destacar que quan parlem de vehicle parlem tant de cotxe com de moto com de furgoneta o els típics quadricicles, no sé, els minicotxes, no? No sé si el teniu en la ment, aquests
sí,
cotxes sense carnet o que també són de carnet però són molt més xicotets i tenen només dos seients.
Sí,
no?
El ciclomotor de tota la vida, vaja.
Exacte. Aleshores, vull dir que no només estem parlant de cotxes, sinó també parlem de totes aquestes varietats, no? Perquè a lo millor un autònom que s'estiga escoltant o una empresa diu, jolín, és que jo el que me fa falta és una furgoneta, doncs també, no? També estem apostant per ahí. I el que parlaven de l'ajuda en si, no? Pues arriben fins a 7.000 euros en el cas de que siga un vehicle elèctric i fins a 5.000 en cas de que siguin híbrids enxufables. N'hi ha una taula molt intuïtiva a la web de l'IBACE que vos recomana que les persones que estiguin interessades doncs, que se connecten per a poder consultar, on explica doncs, les varietats que n'hi ha per a cada cosa. No? Pues, per exemple, si estem parlant d'un cotxe elèctric de lo que parlàvem, no? Que podem arribar fins a 7.000 euros, això sempre s'aconsegueix si tu dones un altre cotxe per a la xatarra, no? Per dir-lo que la gent ens entenga.
Sí, fent un canvi, no?
Exacte, si no dones cap cotxe, l'ajuda seria de 4.500. Bueno, que també està molt bé, no? Si no tens que donar res a canvi. Així que jo crec que és molt interessant. Convide també a qui ens estigui escoltant a consultar pues això, no? Les franges d'ajuda des d'on van fins al màxim. I el que vos dia, que qui ens estigui escoltant és, arriba des dels particulars, no? Des d'algú a casa que vulgui canviar-se el cotxe fins a les grans empreses o inclús una comunitat de veïns, una entitat local i del sector públic institucional.
Hem parlat dels vehicles elèctrics, però dels híbrids enxufables. Si donem un cotxe a canvi i aquesta partida que se'ns donaria d'ajuda seria també inferior o...?
Sí, és una miqueta inferior, com vos dia. Si fora elèctric, seria de mínim 4.500, 7.000 com a màxim. Estic parlant de persones físiques, si és una pime doncs va des de 2.900 a 4.000, si és una gran empresa és de 2.200 a 3.000. I en el cas de que siga un híbrid, doncs aniríem des del 2.500 per a les persones físiques fins a 5.000, en el cas de les pimes doncs des de 1.700 fins a 2.300 i per a una gran empresa de 1.600 a 2.200.
Sí, i directora, per a sol·licitar-lo, no? Perquè jo crec que també una altra de les coses que ens consta és la burocràcia, no? La burocràcia de com adquirir aquestes ajudes, no? Que ens poden beneficiar tant, no? I si a l'hora de fer, pues això, no? Sempre es diu que si després quan es fa la renta, no? Pues que a lo millor no tenim beneficis, no? Sinó que ens és a la contra. Com es gestiona tot això, directora?
Bueno, pues és una forma molt senzilla en aquest cas i que no n'hi ha aquesta burocràcia, no? Que, bueno, igual els concessionaris que s'estiguen escoltant podrien dir el contrari, però el que vol adquirir-lo simplement és, el primer és que ha de consultar els concessionaris que estiguen adherits a aquest pla MOVES. Això com se pot fer? Doncs entra en la web d'ibace.es o bé moves.ibace.es, que és una web que s'ha fet específicament per a aquestes ajudes. Se consulta tant els concessionaris com els models de cotxe que són subvencionables perquè són uns models concrets, que és una gamma amplíssima i sí que està limitat a una despesa màxima de 45.000 euros per cotxe, 53.000 euros si són cotxes de 8 o 9 places, i en el cas de les motos pues, està limitat a 10.000 euros i en el cas de furgonetes són, pues, això, també n'hi ha un límit, no? que ens podríem gastar per a que després se'ns puga donar aquesta ajuda. Així que el primer és consultar la llista de concessionaris adherits, consultar si el model que ens agrada també és subvencionable i després el particular no té que fer res. El concessionari serà qui li sol·licitarà tota l'ajuda de forma directa i ja és ell el que se comunica, no?, en l'administració.
És més fàcil per a nosaltres també, no? Una oportunitat, perquè al fi i al cap el concessionari també és l'interessat de que això puga eixir endavant, no?
Clar, és un incentiu a fomentar la venda, no?, d'aquest tipus de vehicle. La veritat és que molts són els concessionaris que ja estaven adherits. Dir que aquells concessionaris que també ens estiguen escoltant i que encara no ho hagin fet, pues, bueno, poden, des d'avui mateixa, que s'obre el termini per a adherir-se com a concessionari participant, i tenen fins al 31 de desembre del 2023. Vull dir que no han de tindre por, que encara tenen mesos per davant per adherir-se, però està clar que quan abans ho facin, pues, al final és una estratègia més, no?, de màrqueting per a poder donar pues, alguna oferta addicional als seus clients.
Tindrien que ficar-se en contacte en l'IBACE els concessionaris interessats o on tindrien que anar?
Sí, igual, tindrien que accedir a la web de l'IBACE, d'IBACE.es, o bé a la web que vos he dit que hem fet especialment per això, que és moves.ibace.es, i ahí tenen pues, tota la documentació, la sol·licitud per a aportar de manera online.
Pues jo crec que tot un avanç, no?, per arribar a aquesta agenda 2030 el millor possible, no, directora?
Doncs sí, són xicotets passos i que no hem de deixar de donar, no? Perquè, bueno, malauradament les notícies que ens han arribat, no? Pues tot el que ha passat en Alemanya, i no només en Alemanya, sinó en altres països, com en Canadà, doncs ens diu que o accelerem cap a un model de vida més sostenible o al final no tindrem oportunitat, no? de canviar-ho.
Sí, a més, no seria d'estranyar que a lo millor grans ciutats que tenen problemes de contaminació com són Barcelona o Madrid, no? Ens trobem que el nostre cotxe de gasolina o de dièsel en uns anys no és a gastar, no?
Sí, sí, bueno, això va ser una realitat, no? I jo crec que al cap i a la fi són mesures polítiques que es prenen per a intentar incentivar, pues, donar aquest pas, no? D'anar cap a un món més sostenible.
Pues, directora general d'internalització i directora adjunta de l'IBACE, Mari Parra, moltes gràcies per haver-nos traslladat tota aquesta informació i esperem que siguin molts els que s'animen a adquirir el seu nou vehicle elèctric o híbrid i bé, que saben que tenen de la mà l'ajuda de la Generalitat Valenciana per a fer-ho.
Pues moltíssimes gràcies i això, espero que siga una ajuda de molta utilitat i ja se'ns teniu. Moltes gràcies.
Bé, s'han record...
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Marbres Bosquet comunica que durante los meses de julio y agosto el horario de atención al público será de 8 de la mañana a 2 del mediodía
y permanecerá cerrado por vacaciones del 2 al 22 de agosto. En caso de necesitar cualquiera de nuestros servicios, Marbres Bosquet les atenderá concertando cita al 638-249-171. Marbres Bosquet, Camino Bechi 10 de Villarreal.
Desde 1988, Óptica Villarreal es tecnología óptica, calidad y servicio. Las mejores marcas, las mejores lentes y la tecnología más avanzada. Desde 1988, Óptica Villarreal cuidamos tu mirada. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
Viajar es senzill. Arribes a parques. Gratis, gratis. Embarques. Ràpid, ràpid. Voles. Este estiu, Londres, Bilbao, Sevilla i Bucarest. O vius i tornes. Fàcil, fàcil. Aeroport de Castelló. Generalitat Valenciana. Tots a una veu.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe. Pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José. Mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? En Big Mater Arbo tenemos todo tipo de prenda laboral. Zapatos, uniformes personalizados, bordados, vinilos, publicidad. Viste a tus trabajadores en Big Mater Arbo. Visítanos en Avenida Pío 12, 55 de Villarreal.
Loco pensando en que llegue el fin de semana para ver a esta chiquilla, la que cautivó mi alma. Boquita dulce, mi niña loca. Besar tu boca es todo lo que me provoca.
Sabes que te amo desde lo más profundo.
Bé, ja m'estic minxant un poquet de temps dels meus companys d'Esport Vila, però ja me'n vaig, eh? L'únic que volia despedir-me de tots vostès, perquè com havies començat un poquet aixina de caiguda al programa, jo dic, pues vaig a acabar en molt bon ritme. Aixina que els deixe a més de banda sonora per a tot el dijous, tot el que queda. Cuidao amb la calor, refresqueu-vos, eh? Fins a les 4 teniu de temps, o més, fins a les 5, de fer un poquet de siesta també. També està bé, no? Ara mateix en vacances. Tornem demà a les 12 i ja sí estarà Susana amb tots nosaltres. Fins demà, passeu d'allò més bé.